Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una, us informa Pau Massip. Comencem amb una última hora i és que hi ha canvis a la Generalitat per afrontar l'últim any de legislatura. El president Pere Aragonès nomena Laura Vilagrà vicepresidenta del govern. Fins ara era consellera de la presidència i a efectes pràctics ja feia de mà dreta d'Aragonès. També nomena el fins ara director de l'oficina del president com a viceconseller de comunicació. Estem parlant de Sergi Sabrià. Ho acaba d'anunciar el mateix president Aragonès en una compareixença extraordinària des de la sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat.
Nomenar la consellera Laura Vilagrà vicepresidenta del govern, assumint doncs un rol que podíem dir que en bona part ja estava portant a terme, i alhora també nomenar l'actual director de l'Oficina d'Estratègia i Comunicació de la Presidència i del Govern, Sergi Sabrià, nomenar-lo viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern vinculat en el Departament de la Presidència.
Aragonès diu que fa aquests canvis per dotar-los del rol institucional que els pertoca, donat que tant Vilagrà com Sergi Sabrià, a efectes pràctics, ja desenvolupaven les funcions pels quals han estat nomenats. I en política, a Madrid, Esquerra i Junts han arribat a un acord amb el PSOE per aprovar les esmenes a la llei d'amnistia, un pacte per aprovar dues esmenes transaccionals que milloren la llei d'amnistia i blinden els imputats del CDR i del Tsunami Democràtic, segons han explicat aquestes formacions. L'esmena delimita que el delicte de terrorisme queda exclòs de l'amnistia sempre que de forma manifesta i amb intenció directa hagi causat violacions greus de drets humans, en particular les previstes a l'article 2 i 3 del Conveni Europeu dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari. D'aquesta manera es blindarien els casos del CDR i del Tsunami Democràtic. I a Barcelona, Junts suspèn les converses amb Jaume Collboni per formar govern. El partit de Xavier Trias diu que aturen les negociacions a l'espera que el PSC decideixi amb qui vol governar. El portaveu de Junts, Jordi Martí Galbis, considera que tota la responsabilitat està en mans de l'alcalde Jaume Collboni.
És evident que ell ha de decidir, ho hem dit des del primer dia, ho direm fins que acabi aquest procés de negociacions o de converses amb altres grups. Està en mans de l'alcalde Collboni i del PSC a decidir si volen un soci de govern responsable que va guanyar les eleccions i que implica un canvi en el futur d'aquesta ciutat, o vol reiterar en la fórmula fracassada del tripartit.
Des de Junts asseguren que en l'última trobada amb Collboni, l'alcalde va explicar a Trias que han canviat les prioritats i que hi haurà més dificultats perquè Junts arribi a acords amb el PSC. Jordi Martí Galbis també ha confirmat que Trias seguirà l'Ajuntament fins que s'aclareixin els possibles acords de govern, sigui quin sigui el resultat. I encara a la capital catalana denuncien un home que ha escalat la Torre Glòries. Ho ha fet sense cap mesura de seguretat i els Mossos l'han acabat identificant. La policia ha rebut l'avís al voltant de les 10 del matí i han desplaçat diverses dotacions del cos policial i també dels bombers de la capital. També s'ha mobilitzat una ambulància medicalitzada. Com a mesura de seguretat, s'ha restringit el pas de vehicles a la zona mentre l'home pujava fins al capdamunt de l'edifici. En finalitzar l'ascens, la policia l'ha interceptat. Aquest no és el primer cop que un escalador puja a la façana d'un dels edificis més alts de la capital catalana. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Acabat ja l'entrenament del Barça per preparar els quarts de final de la Copa del Rei de demà contra l'Atlètic Club de Bilbao. Els blaugrana viatgen al País Basc demà mateix i s'espera que Joao Cancelo tingui l'alta mèdica, també Christensen. Tot dependrà de les sensacions de l'entrenament d'avui que han fet amb la resta del grup. Els quarts comencen avui amb un Celta de Vigo Reial Societat a 10:15 de la nit, i d'aquí a uns minuts, de fet en escassos minuts ho ha de fer, compareix Xavi en roda de premsa. L'escoltarem a les dues en temps d'Estel migdia. I en futbol internacional, primeres reaccions als episodis racistes d'aquest cap de setmana. A Itàlia, l'Udinese ha identificat i expulsat de per vida un dels aficionats que va proferir insults racistes, en aquest cas el porter del Milà, que va marxar al vestuari al mig del maig. A Anglaterra, l'Associació de Futbolistes Professionals ha demanat en un comunicat més madura contra els insults racistes que van fer aturar un partit de les categories inferiors britàniques. Tot després que la FIFA plantegés ahir que els clubs amb aficionats racistes perdin automàticament els seus partits.
Gràcies, Pol. Doncs més notícies a les 2 del migdia en una nova edició de l'Estel Migdia amb Xavi Toscano. Fins ara.
Ràdio Estel.
diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
6 minuts que passa de la una del migdia, dissenyadora de moda i de moda. Inés Farrés, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Com estem?
Bé, home.
Pues aquí portem nova secció de moda per rematar el tema de la setmana passada, però ja no el continuarem tocant perquè si no em puc posar molt pesada, però l'allargarem per una altra banda.
Em sembla molt bé.
I és la nostra sèrie de Balenciaga, que ja està estrenada, sí. Es va estrenar divendres, me l'hem passat tot el cap de setmana.
Diga, jo l'havia de veure.
I no has fet els deures.
I no he fet els deures, havia de veure altres coses.
Molt bé.
Pel programa, per exemple, s'ha estrenat...
Per això vinc jo, que sí que l'he vist, i supleixo aquí, no et faré cap spoiler.
S'ha estrenat el Jo Mai Mai, per exemple, que havia de veure els primers capítols.
I ja estan tots? O aniran
a poc? No, van a poc a poc, un per setmana.
Vale.
Per setmana.
És que aquí, com estaven ja els sis de cop.
Seria que val molt... T'ho vaig dir o no t'ho vaig dir?
No, a veure, és que me'ls volia mirar abans del programa, eh? És
em
veritat
dir.
Que me'ls volia mirar.
Ara no recordo si a micròfon o fora de micròfon, però em vas dir. És una sèrie en la que surt Alberto San Juan. Són 6 capítols. I amb aquestes dues dades et vaig dir, et miraràs els 6 de cop.
I vam tenir dubtes de quant duraven. Duren uns 45 minuts. O sigui, que eren nosaltres hem vist tandes de 2.
Val.
Llavors vam veure divendres, dissabte, diumenge, i hem fet un parell
vinga,
per dia. Tota la família enganxats, compartint allà el Disney, i de veritat està molt ben feta, molt guai. Ara parlàvem fora de micròfons que si hi ha premis per les sèries, Balenciaga hauria d'estar allà número 1.
Sí, ja? Què tal, Alberto San Juan?
Molt bé, però sí, molt bé.
És
no és un actor que jo tingués tan conegut, no he vist tanta feina seva, però és que es fica superbé al paper, sobretot perquè el personatge valencià, com vam comentar la setmana passada, és molt intimista, és molt discret, i ho aconsegueix fer molt bé.
Introspectiu,
sí.
Cap a dins, tot.
Tot, i ho aconsegueix transmetre.
Sí,
Està molt ben... O sigui, el seu paper, vam coincidir a casa, que molt ben... Sobretot, bueno, clar, quan és primer pla ja veus que és ell, però així plans més llunyans és que sembla Balenciaga. O sigui, a nivell caracterització perfecta, bueno, i el vestuari ja flipes.
Sí, eh?
Molt ben fet. O sigui, una passada.
Val,
és com tirar enrere el programa de la setmana passada i
sí.
Anar com comprovant que és veritat tot el que vam dir. Molt guai, molt guai. Llavors, clar, a partir d'aquest tema, i perquè justament aquesta setmana és la setmana de l'alta costura a París, doncs portem l'alta costura com a tema.
Setmana importantíssima, doncs, eh?
Sí, és festa major a París.
Perquè París, de fet, França, no? França i moda...
Va molt de la mà.
Va molt de la mà, sí.
I molt més en concret París. París és cuna de la moda.
Per què?
Avui ho parlarem, perquè va molt lligat a l'alta costura, precisament.
D'on som?
I després de veure, justament, la sèrie que parla... Clar, Balenciaga va ser contemporani, doncs, això de Chanel, de Dior, i és que va néixer allà. O sigui, a la sèrie, de fet, ho veus com neix. O sigui,
que bo.
Dius, buah, això està sent molt important per la vida i per la història. Doncs em sembla això un moment perfecte per apropar una mica aquest món, que segur que tothom ho ha escoltat, alta costura, però què realment, d'on surt i per què t'han lligat a París i aquestes coses. Llavors, s'està celebrant des d'ahir, va començar ahir dilluns, i durarà fins al dijous, dia 25 de gener. Hi haurà un total d'unes 30 desfilades d'alta costura, i es celebra dos cops l'any. Ara el gener per presentar les propostes de primavera i estiu, i el juliol per presentar les propostes de tardor i hivern. Llavors són unes jornades on només els més privilegiats, que han d'estar convidats personalment per cada casa, poden gaudir de les desfilades.
No és allò trinco-trinco, eh?
No.
Val.
Aquí ha d'anar tot amb invitació fins del primer a l'últim. I, si no, la resta ho podem veure de manera virtual, perquè des de 2020 es poden seguir les desfilades online. Perquè amb el Covid i tal, com va haver allà un peron, doncs des de llavors van dir, ostres, doncs per què no ho posem de manera online? De fet, jo ahir vaig estar veient una estoneta del de Dior, i és molt guai dir, ostres, sí que en persona deu ser espectacularíssim de la vida, però... De fet, ara genera com un segon desfile, que és els convidats a les desfilades, abans d'entrar, que també hi ha com un fotocall, posen tal, normalment van vestits de la marca a la que van a veure les desfilades.
Sí.
Bueno, allà estava la Zendaya, la Carla Bruni, o sigui que també és com dos desfilades en una.
Val, val, val. Jo per convidats entenia que hi anava gent de grans marques de la moda.
No, clar, perquè en teoria entre les marques no es van a veure.
Val, val, val.
No,
oh, boníssim.
És com una mica més, diguem, la clientela seria, no? Val. Si tu obres la desfilada, bueno, antigament, també ho parlarem, les desfilades van...
Standing, estem
clar,
parlant,
les desfilades van néixer perquè la gent anés a veure els models
clar.
I a partir d'allà pogués comprar i demanar.
Sí.
Llavors, clar, ara no hi ha ningú que surti allà el xeque, però bueno, deuen anar les clientes VIP i sobretot molta celebrity.
Val. Pels que no hi entenem de moda. Inés, ara de seguida ens expliques lo de l'alta costura i tot això, eh? Em dius, les desfilades van néixer per tota la gent que volia anar-hi, es dedicava a tot aquest sector, volia li agradava alguna cosa i deia, jo vull comprar això i demanar això, no?
Uh-huh.
I a partir d'aquell model jo faig la meva pròpia peça de roba o allò és la peça de roba que venc?
L'alta costura justament és fer-ho exclusiu. És, veus el model número 3
sí.
I dius, jo compro el model número 3, però no compres el de la model perquè tu tens un altre cos. Llavors, l'alta costura consisteix en, vale, aquest model jo te'l faig a la teva mida, al teu cos, i que se t'adapti com una segona pell.
Val, val, val.
Per això
val,
és l'alta costura.
Val. Ara.
No és un, veus les models de Zara i 5 persones compren el mateix de la talla, tal... No, no, no.
Val.
L'alta costura és tot fet a mida.
Val.
D'aquí la màgia de el saber fer l'excel·lència, diguem. O sigui, l'alta costura és l'home de l'home. Llavors, com dèiem, no? Pues és, van les convidades, que és, pues, per exemple, hi ha per exemple moltes celebrities que estan lligades amb alguna casa en concret,
uh-huh.
Que és quan després acostumen a anar, per exemple, a les catifes vermelles amb vestits d'aquesta marca.
Val.
Hi ha unes certes com col·laboracions. Per exemple, amb Dior, Natalie Portman. Vam parlar als Globus d'Or que
correcte.
Portava un vestit preciós de Dior, que després ha sortit el procés de com el feien, cada floreta cosida a mà, bueno, espectacular. Doncs clar, Natalie Portman era una de les convidades de la desfilada de Dior.
Val.
Perquè hi ha com unes certes com relacions. Després estava la Zendaya, que va a les catifes vermelles amb vestits de qui sigui, però uh-huh. també era una de les convidades. Llavors, bueno, és com pels més privilegiats. Llavors, en aquestes passarel·les de l'alta costura només poden desfilar les marques que pertanyin a la Federació d'Alta Costura i de Moda de París.
Val.
Llavors, és l'organisme rector de la moda francesa que supervisa totes aquestes desfilades i aquestes temporades de desfilades.
Uh-huh.
Llavors, aquest organisme el que fa és reunir totes les cases franceses i també internacionals que siguin més emblemàtiques i s'encarrega de preservar aquests meticulosos estàndards que dèiem, no?, de la moda francesa de l'alta costura i assessora els dissenyadors que per aquesta qualitat artesanal compleixen els nivells necessaris per desfilar a la setmana oficial.
Val.
Perquè no tothom pot desfilar a l'alta costura. I és que, per formar part, cada any hi ha una comissió específica que s'ha de renovar anualment,
uh-huh.
o sigui, la comissió no, sinó que aquesta comissió ha de renovar cada any els criteris per pertànyer a l'alta costura.
Uh-huh.
Llavors, aquestes cases, un cop estan aprovades per aquest comitè, que és de la Xambra Sindical de Costura, podran beneficiar-se d'aquest recolzament per part de la indústria francesa com a membres i obtenir un lloc com al programa oficial de l'alta costura.
Uh-huh.
Llavors, aquests criteris per formar part d'aquesta agrupació es van establir ja el 1945 i després es van actualitzar a l'any 92. Llavors, complint aquests criteris, et guanyes el dret a autodeterminar-te com a casa d'alta costura i poder fer ús del terme de que tu fas alta costura. Llavors, quins són aquests requisits per formar part i ser una casa d'alta costura?
Som-hi, que me'ls apunto.
Perquè, per exemple, ara Balenciaga no està desfilant a alta costura.
Ep.
Així com... Ha participat alguns cops, però ara en aquest...
Alguns cops vol dir quan Balenciaga hi era?
No, i després.
I després,
Sí. Ara, de fet, al juliol crec que sí que va participar.
Vale.
Però sempre, de fet, a la sèrie es veu que Balenciaga es va com deslligar una mica dels organismes oficials, llavors jo crec que continua així la cosa una mica freestyle.
Vale.
Però, per exemple, Dior i Chanel continuen sent.
Vale.
Llavors, quins són aquests requisits? A veure si los complimos. El primer punt és presentar col·leccions dos cops l'any a París, com dèiem, no? El de juliol i el de gener,
sí.
al públic. Amb 50 dissenys com a mínim.
Uau.
Tots originals. I que tinguin peces tant de dia com de nit. O sigui, ha de ser una col·lecció com molt completa.
50 dissenys com a mínim, eh? És una barbaritat, això.
50 dissenys com a mínim, sí.
A cadascuna, eh? Per tant, 100 l'any mínim.
100 l'any, sí. Sí, com a mínim. Bestiesa. I és això, de tenir com pes és una mica de tot, perquè representa que has de poder vestir només amb aquestes dues col·leccions.
Clar.
I tenir com per totes les ocasions. Segon punt, tenir almenys un atelier a París, amb un mínim de 20 artesans de la costura, empleats a temps complet, i amb una dedicació d'entre 100 i 1.000 hores per peça.
Per peça, eh?
L'alta costura a plena essència.
Mare
de fet, com a dada, un vestit senzillet d'alta costura porta com a mitja 150 hores de feina.
Sí.
Un vestit amb brodats així finets, una mica més treballat, en porta 1.000. I un vestit amb brodats complexos i d'aquests com heavies que es veuen a les catifes vermelles pot portar fins a 6.000 hores de feina.
6.000 hores de feina?
6.000 hores de feina. Vaig llegir que per un vestit d'alta costura de Chanel treballen 5 persones. Sí. És alta costura i per això
flipar, eh?
Són uns requisits molt concrets.
O sigui, el vestit de Natalie Portman podia dur al darrere 6.000 hores de feina?
Tranquil·lament. Tranquil·lament. És que va sortir els vídeos per Instagram i com es feia i tal. No sé si ho posava, quantes hores s'havia portat a terme, però si veu com es van cosint com floreta a floreta, va sortir a l'Instagram de Dior,
sí,
com feien tot el procés, i no, o sigui, una matada. Llavors, em crec que pugui portar 6.000 hores darrere. També et dic, el que pot costar aquest vestit és inabarcable. Per això l'alta costura, i per això hi ha aquests requisits tan concrets per preservar, no?, aquesta excel·lència. O sigui, l'alta costura és excel·lència. I el tercer requisit per formar part és crear peces a mida per clientes privades, com dèiem, no?
Val.
Per això va néixer l'alta costura, i que ha de tenir un mínim de 3 proves abans de l'entrega, i així es garanteix la perfecció.
Val, ara sí, per preguntar, eh? Què pot valer un vestit d'aquests?
Pues vaig llegir-ho que podia costar al voltant, el més bàsic, 9.000.
El més bàsic, eh?
El més bàsic, i fins al 1.000.000.
Uau.
Sí.
Però clar, amb 6.000 hores...
Són hores de feina.
Sí.
Són hores de feina, són materials d'excel·lent qualitat, va, i és exclusiu. Clar.
Clar,
és
clar,
que aquí
clar,
pagues, sí, també l'exclusivitat de dir ningú més porta aquest vestit, perquè de fet han de garantir aquesta exclusivitat de les peces, i diuen que només poden existir 3 models similars per continent. Un, el de la desfilada.
Sí.
Dos, el que es fa a mida per la clienta que ho demana i adaptant-ho a ella i tal. I tres, el que el creador guarda al seu arxiu personal.
Val. O sigui, el creador sempre en guarda un?
Bueno, diuen que seria en tot cas el tercer que hi podria haver, però suposo que hi ha qui sí i aquí no sé.
Val.
Tampoc sé si fer el mateix vestit 3 cops potser poden guardar el de la desfilada. És que això sí que no et sé dir com va, perquè...
Això t'anava a dir, el de la desfilada, què passa?
Clar, doncs no sé si és, per exemple, els que li deixen a les actrius, per exemple, o els que tenen com per museu, per... Això sí que ja no et sé dir. O acabar a l'arxiu secret de Balenciaga i la jaqueta Kennedy.
Ah, exacte.
O sigui, ja per allà un arxiu que ho engloba tot. Llavors, clar, aquesta exclusivitat, aquesta alta qualitat, la feina artesanal que comporten i, per tant, la quantitat de temps i personal que es necessita per fer-ne un, converteixen aquestes peces en joies i eleven la moda de l'alta costura a la categoria d'art. A mi m'agrada dir que és...
Sí, és així.
Si el cinema és el 7è art, la moda és el 8è. O sigui, estan allà empatats. Llavors, com a tal, es calcula que al món només hi ha al voltant de 4.000 dones amb la capacitat de pagar sense problemes el que costa un vestit d'aquestes característiques.
Clar, diràs.
I només d'aquestes, 1.000 en són consumidores assídues de l'alta costura.
Uau.
Allò de dir, bueno, anem a sopar, va, em poso una alta costura, a tontorron.
Patapam, eh?
A comprar el pa, venga, va. L'últim Balenciaga,
eh?
Sí, venga, va. Que aquest el tinc ja més trillat, venga.
T'ha tirat la brossa.
I clar... T'equivoques i tires el bolso bo i dius, oh no.
Imagina't.
Llavors, clar, per aquestes marques, que hi hagi tan poca clientela, totes aquestes ventes representen menys del 10% dels guanys nets per any.
Uau.
Què dius, llavors, com es manté una casa d'alta costura?
Bona pregunta.
Doncs el que realment mou el consumidor i que representa les grans quantitats de diners que fan que aquestes marques estiguin on estan són els productes de prêt-à-porter.
Val.
Els perfums, també els cosmètics i els tipus i tot tipus d'accessoris llicenciats.
Val. Chanel, per exemple, a través del Chanel número 5.
Això, de fet, a la sèrie de Balenciaga surt, ja... perquè Chanel surt i li diu... Què, el perfum? El diu, gràcies al perfum, la casa continua.
Boníssim.
Perquè, clar, al final són moltes llicències. O, per exemple, el típic bolsito de Chanel, pues, més encara.
Val.
Llavors, amb 3 productes pots guanyar
ja,
molts diners.
Val.
Llavors, què passa? Que amb l'arribada del prêt-à-porter sí que és veritat que la importància de l'alta costura doncs, va començar a disminuir de forma progressiva. Això queda super clar a la sèrie València, com ho vam parlar la setmana passada, que va ser el motiu pel que València va retirar-se, perquè amb l'arribada del pret-a-porter l'alta costura es queda sense clientes. I clar, per tant, si la casa anava a viure només de l'alta costura, doncs vam veure que no tirava.
Jo, Inés, perquè gràcies a les teves classes magistrals començo a entendre una mica tot plegat. Dic començo, eh?
Bueno.
Però per la gent que no ho sàpiga, pret-a-porter és aquella moda, no?
Sí.
Que podem portar...
Bueno, em fas això, però ahir m'ho va preguntar el meu pare, per la nit, o sigui que no és una cosa descabellada. Sí, el pret-a-porter és el que està llest per portar. O sigui, la traducció literal és llest per portar. És que estan les peces fetes, ja estan fetes, o sigui, tu no esculls res, i són de talles estàndard. I hi ha moltíssimes, per unitat, per talla i per tot. Llavors, poden anar tothom vestit igual. Tu no esculls res, no hi ha cap exclusivitat, i depèn, però la qualitat acostuma a ser una miqueta inferior.
Val.
Sí que és veritat que aquestes marques de luxe tenen un pret-a-porter de luxe. No, aquí no, no debatrem la qualitat, però sí que és veritat que...
Per entendre, és un Zara... És un pret-a-porter?
Zara és pret-a-porter, efectivament. Zara, qualsevol... Però igualment això, Chanel, jaquetes ja fetes, pret-a-porter.
Val.
O sigui, només ho diferencia de l'alta costura, l'exclusivitat de les peces i el fet a mida.
Perfecte.
Llavors, és el que ens diferencia aquí de qualsevol marca.
Si jo vaig, que no t'estic dient que ho hagi fet mai,
vale.
Si jo vaig a un sastre italià a fer-me un tratge, un vestit, això què és?
Fet a mida. O sigui, seria del tipus de l'alta costura, però l'alta costura com a etiqueta ja hem vist els requisits que ha de tenir.
Val.
Clar, o sigui, realment sí que hi ha dos camps. És fet a mida i pret-a-porter. I dintre del fet a mida tenim el fet a mida dels mortals, com d'Inés Farrés, i l'alta costura, que és Helebel, que ja hem vist tot el que cal tenir per ser alta costura.
Val.
De fet, és una etiqueta que van arribar a posar-la com a nivell legal perquè no tothom assumés el carro de l'alta costura, perquè, doncs això, per preservar aquesta excel·lència històrica, doncs van haver de posar uns requisits una mica importants. Llavors, com dèiem, no? Pues l'arribada del pret-a-porter fa disminuir de forma progressiva el volum de ventes de l'alta costura i, clar, la gent va preferir renunciar a aquesta exclusivitat i a aquesta gran qualitat en favor de peces més econòmiques amb dissenys que també estaven doncs, a la moda del moment. I així l'alta costura pues, va començar a perdre una miqueta del seu poder. Però, tot i el temps, s'ha mantingut com a segell exclusiu, com dèiem, de prestigi històric. I, al final, alta costura, si ho posa, és sinònim de qualitat, d'excel·lència i que està només a l'abast d'uns pocs, per aquí que sigui tan complicat formar-hi part.
Clar.
Llavors, clar, actualment, llavors, per què continua l'alta costura? Perquè si ja no es ven tant, ningú s'ho pot gairebé permetre. Doncs el propòsit ara mateix de l'alta costura és ser la punta de llança creativa i que sigui com un espai on encara els dissenyadors poden investigar, desplegar noves formes d'artesania, tècniques manuals... O sigui, al final és ser un aparador com d'autèntiques obres d'arts que sorprenguin al públic i que contribueixin també a donar imatge de marca. O sigui, al final és una manera de dir mira tot el que soc capaç de fer, mira tot el que poden fer els meus artesans i mira que coses més xules hago.
Em guardo una pregunta pel final.
Te'n recordaràs?
Sí.
Vale.
Sí, què vol dir això? Me'n recordaré.
No, perquè dic, si no, ho diem ara i continuem, cap problema. Tu ja saps que pots interrompre com vulguis, no? Llavors, això, és una mica com la manera també de crear una imatge per la marca i mirar una mica per on es potencia, també quan les marques canvien de director creatiu, que és com canviar de dissenyador, perquè també cadascú vol dir la seva, doncs les passarel·les d'alta costura és la manera de poder fer-ho sense que afecti a les ventes, perquè després hi ha la línia de, doncs, com dèiem, de pret-a-porter, que és una altra història totalment aliena.
Vale.
Llavors, per això, una de les característiques habituals de l'alta costura és la presentació de patrons complexos, formes innovadores... O sigui, al final han de ser dissenys que destaquin per aquesta originalitat, que diguis, ostres, ha aconseguit fer una cosa que ningú havia fet. O sigui, és la manera de donar-te, doncs això, protagonisme, de donar... Bueno, un aparador. Al final és això, un aparador que continua fent somiant.
Aparador exclusiu, però un aparador.
Sí, un aparador a l'abast de pocs.
Val.
Nosaltres no ens podem gairebé ni posar. Llavors, clar, actualment l'alta costura té un paper que va més enllà de vestir les persones i és una font d'inspiració també molt important per les tendències de moda. O sigui, aquestes passarel·les continuen marcant la tendència, perquè d'aquí moltes marques de pret-a-porter trauran idees, detalls, patrons... Si ara han vist que Dior fa unes faldilles superexclusives amb brillants i tothom fa servir brillants, dius, vale, doncs jo l'any que ve posaré brillants a les meves col·leccions perquè estan de moda. Llavors, també les cases continuen marcant la tendència. Això és... Val.
Mira, aquesta te la faig ara.
Vinga.
Però sí que és veritat que, per molt que sigui Dior, Dior ho posi, mai millor dit, de moda, i, o com a tendència, i totes les cases posin brillants amb aquelles faldilles, tu com a marca també pretens diferenciar-te, no?
Clar. Sí, hi ha també el plantejament de marca. Si tu pots seguir totes les tendències a rajatabla i fer el que estan fent els altres, sí que és veritat que pots seguir les tendències posant-li una mica el teu toque,
sí,
que és si es porten els brillants amb faldilles voluminoses i si poso jo els brillants amb faldilles més rectes.
Val.
Al final és com una mica estar en tendència, però dir la teva.
Val.
I ja després està la gent que passa de tot perquè tingui una imatge de marca molt concreta o un producte molt determinat i no li facin falta les tendències.
Dior.
Dior fa el que vulgui. O sigui, hi ha gent que està com per sobre de tot.
Val.
Però sí, que al final les tendències són el que després acostuma a marcar el que és el mercat i les col·leccions de carrer, diguem. Llavors, per tant, l'alta costura és com la nena bonica de la moda, que manté la imatge de París com a capital de la moda, i a més és un projecte molt cuidat per la federació que dèiem abans de l'alta costura i per la pròpia ciutat, perquè al final donen la importància a la moda com a part essencial per entendre aquesta identitat nacional.
Vale.
I allà el que parlàvem al principi de per què París, la moda, França, d'on ve? Doncs és que ve de fa molt temps. I a París és on es va introduir el concepte de moda i les bases d'alta costura ja des del segle XVIII. De la mà de la dissenyadora Rose Bertin, que era qui atenia personalment a Maria Antonieta i era la que li feia els dissenys exclusius i a mida. Llavors, això era com una mica un preludi del que seria després l'alta costura, perquè aquesta moda de Versalles després era imitada a tota Europa. I llavors, els que anaven a París tornaven, ara sí, amb peces replicades per costurers locals.
Val.
En plan, no em puc permetre aquesta alta costura, però veig el que porta la Maria Antonieta i li dic al meu costurer, vull aquest vestit. Llavors, d'aquí, la gent després tornava a les seves cases i aquesta influència de la moda francesa es va anar estenent una mica per tota Europa i és com París es va convertir com una mica en la ciutat referència i en la pionera de l'alta costura. De totes formes, el terme com a tal d'alta costura s'atribueix oficialment, o sigui, no surt com a tal el terme fins un segle més tard, quan el dissenyador anglès Charles Frederick Worth, o sigui, també una mica paradoja que dintre de França sigui un anglès el que acaba com popularitzant el terme, però és el que va obrir la seva com casa de costures a l'any 1858 i ell va encunyar el terme d'alta costura per referir-se a la seva feina. O sigui, per dir que la seva feina era com un nivell més. Llavors, va ser un visionari de negoci de la moda perquè va ser el primer com a firmar les seves creacions. Per això se'n diu que és el pare de l'alta costura. Perquè va començar també a fer col·leccions periòdiques i també va contractar models per ensenyar aquestes col·leccions a les clientes. Llavors era com creant una mica el que després serien les desfilades i les passarel·les, que és el que dèiem, doncs és el moment perquè les clientes vegin les col·leccions que has fet i les puguin comprar.
Val.
Llavors aquest home, el Charles Frederick Worth, tenia aquest afany com de promocionar-se i és com el que va posar la idea de dissenyador de moda lligat a un nom propi. O sigui, ja no és la gent que es fa roba amb el sastre, diguem, familiar, sinó que ja vas a una persona amb noms i cognoms a fer-te el vestit.
Vale.
Llavors, la seva feina tampoc va ser superconeguda com a tal per les creacions, però sí que aquesta nova visió de la moda és com una mica la que va obrir la porta als altres dissenyadors que van seguir els seus passos, com dèiem abans, no? Pues Chanel, Dior, Poiret, i es van convertir, en comptes de persones nom i cognom, en cases d'alta costura.
Val. Jo, Chanel i Dior, perfecte. Poiret, que m'acabes d'anomenar.
Paul Poiret és el que va treure el corset de la silueta de les dones.
Boníssim.
Sí, és un dels més també... Ja, els altres ja no te'ls menciono, perquè ja potser eren masses noms. Però Paul Poiret és un de... va ser deixeble d'aquest Frederick Worth i va ser el que va treure el corset de les dones i va alliberar la silueta femenina. O sigui que és bastant important.
Jo Paul Poiret, amb un somriure...
Apunteu. No, perquè és dels importants. Paul Poiret va treure el corset.
Val.
I hi ha Chanel i Dior i Valencià, ja els que coneixem.
Clar.
Llavors, clar, tots ells es van reunir en una agrupació que s'anomenava la Cambra Sindical de la Costura Parisina.
Sí.
I llavors, el 1945, van aconseguir que aquest terme alta costura, perquè no es vilipendiés, estigués legalment controlat.
Val.
I es dotés d'exclusivitat. Per això es va passar a dir la Cambra Sindical d'Alta Costura.
Val.
I des de llavors estan com aquests requisits per formar-hi part, per mantenir això, com aquesta exclusivitat tan pròpia de les marques originals, pues, que es mantingui i que no tothom pugui dir que falta costura. Uh-huh. Llavors, aquesta cambra sindical d'alta costura és el que després passaria a ser la Federació d'Alta Costura i Moda, que és la que hem parlat abans, que organitza aquesta Setmana de la Moda. I actualment el president és Ralph Toledano, que és també el president de la divisió de moda del grup Puig.
Ralph Toledano, eh?
Ralph Toledano, apunteu el nom, que aquesta persona és important.
Val.
No, és el president i al final això, pues, agrupa tots aquestes eminències que controlen l'alta costura parisina i la fan mantenir a un nivell molt alt. Llavors, clar, tota una tradició, doncs, per això, per controlar, supervisar i garantir excel·lència de l'alta costura uh-huh. i aquest saber fer tan característic i exclusiu que tenien les cases històriques.
Està molt bé.
Que així, com a curiositat, clar, sí. aquestes cases d'alta costura tenen uns equips que és la base de tot.
Clar.
Perquè, de fet, va sortir un documental, crec que era de la casa de Dior o de Chanel, ara no me'n recordo, que parlava de totes les col·leccions aquestes d'alta costura per dintre. I sortien les costureres, crec que era Chanel perquè era amb el Karl Lagerfeld.
Ah.
Que era una mica sargentón i sí? que les tenia totes a línia. I que ho passava malament abans d'una desfilada, perquè això està malament, descús i torna-ho a fer.
Uau.
I es diu que actualment només hi ha 2.200 costureres en tot el món qualificades per a treballar en alta costura. I que se'ls anomena, és un col·lectiu que s'anomena Petit Mans, que són com manites, en plan petites mans, perquè ho fan com molt
Boníssim.
Bé i, clar, realment la seva feina és la base de
Boníssim.
Tot això. O sigui, si no tinguessin aquestes mans que cusen tan bé, no els donarien cap requisit altre, i, clar, la seva feina. Llavors, aquestes pobres dones es deixen la vista, l'esquena i tot, per fer obres d'art.
Deixa'm dir que clar, el món petit, el món més quotidià, mm-hmm. Però sí que és un món que puc conèixer bé, perquè suposo que a cada família tothom té el seu d'allò. La meva tieta àvia, que va viure molts anys, va viure 98 anys, em sembla, era la Petit Mans, la família.
Sempre hi ha algú que cus.
I els va fer el tratge de núvia a ma mare i a totes les germanes, ens arreglava tot.
Ai, que guai.
Sí, era una passada. La veia és que encara cosia amb aquella màquina de pedal.
Sí.
Sempre,
que, clar,
tota la vida.
Abans s'ensenyava a cosir, llavors era normal que tothom a la família tingués algú que cosís,
sí.
i si a sobre ho havien com una mica explotat laboralment,
sí.
doncs moltes era la seva feina.
Era brutal.
Que
era brutal veure-la treballar, de veritat.
Tothom a tornar a cosir, que és important
sí.
saber.
Deia que em guardava una pregunta pel final.
Vinga.
Perquè quan algú veu una passarel·la i diu és que el que pretenem és sorprendre. La gent que no en sabem de moda, el primer que pensem és però no està tot inventat? És a dir, al final, de dissenys, molt o poc, però deu haver un tope.
Clar,
I de material també. Per tant...
Sí, però també podries dir el mateix, per exemple, de la pintura. Si al final, clar, que està tot inventat perquè ningú innovarà amb una... difícilment innovarà amb una tècnica fora d'ara tecnologies noves
uh-huh.
o coses fetes, per exemple, amb impressores 3D, que això sí que realment és com una innovació a nivell tècnic.
Compte, això podria canviar el món de la moda?
Sí, de fet, hi ha marques que
sí?
Iris Van Herpen és una dissenyadora, no sé si holandesa, m'estic colant totalment, però em sona que sí, o si no, una mica nòrdic.
Amb un van és possible, és molt probable que sigui.
I fa vestits amb impressió 3D. Llavors, clar, és una passada perquè està ja introduint la tecnologia. Però fora d'això, clar, és molt difícil treballar més que una agulla i un fil i generar segons quins volums. Però, bueno, al final sempre està com una mica la visió de cada dissenyador uh-huh. de combinar materials, textures, formes, vale. volums... Clar que tot està inventat, però al final és com reinventar.
Val. Més que innovar en el món de la moda, és innovar en el món de la... moda dins de la marca, dins del que jo he fet.
Sí, i al final, com una mica... més que això, doncs, innovar com... Al final, renovar una mica i donar la teva visió, que al final fa com cada dissenyador la seva, no? Diguem. I per això, dintre d'una casa... Per exemple, l'altre dia llegien, arrel del desfile de Dior... que ara està una dona al capdavant, que es diu Maria Grazia Chiuri,
uh-huh.
que, clar, és la línia fina entre he de mantenir l'essència Dior,
sí.
i per això mantenia com certes siluetes molt de la marca original, però alhora posa ella la seva personalitat.
Vale.
Llavors és una mica pues, això, reversionar les coses antigues amb noves tècniques, nous teixits sostenibles... O sigui, al final és una mica donar-li la volta. Que sí que està tot inventat, però sempre hi pot haver com un detallet nou o una cosa diferent.
Per cert, que si teniu la possibilitat d'anar a París, sobretot ara a l'hivern, quan fa fred, Mireu com llueixen les parisines i els parisins.
Oh, sempre van espectaculars.
I entendreu moltes coses
del
per què és ciutat
de la moda. Al final, vale, que el París és la, això, la casa, la cuna d'alta costura,
és
però és que realment jo crec que l'estil sí. Es respira.
És espectacular.
Es respira, o sigui, d'estar allà.
Mira, de l'alta costura parisina no ho sé, però de l'alta costura catalana cada maestrillo tiene su librillo i el nostre es diu Inés Farrés.
Olé.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Inés.
Adéu, fins dimarts.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Gairebé 7 minuts que passen de 2:15 de 2 de la tarda. Ara ja no sé en quina hora visc. Olma Giró, què tal?
Hola, Joan. Bona
què
tarda.
Ens portes avui a la Girocleta?
Doncs mira, avui parlarem d'un tema
sí?
Que interessarà a tots els oients, però
sí?
Sobretot interessarà a les persones que tinguin cotxe elèctric.
Ah, bona.
Elèctric, no li posem ara un femení que no. Cotxe elèctric i que visquin a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Val.
Perquè ara fa just una setmana... és que era el 15 de gener, fa just una setmana,
sí?
Els carregadors per a vehicles elèctrics de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona, van deixar de ser gratuïts. Per
sí?
Tant, doncs, com podeu entendre, el cost de vida de totes les persones que tenen cotxe elèctric i que viuen a l'Àrea Metropolitana, doncs, s'han encarit una miqueta més. Durant 8 anys, omplir la bateria del cotxe era de franc, ara però, com dèiem, s'ha acabat aquest període de promoció gratuït i per saber doncs, si ja s'han notat les primeres conseqüències d'aquest canvi, per explicar-nos com funciona tot a partir d'ara, a aquesta hora connectem en directe amb en Marc Iglesias, ell és cap de gestió de mobilitat sostenible de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Bona tarda, Marc.
Hola, bona tarda.
Mira, ara ho comentàvem, fa una setmana, 15 de gener, els carregadors per a vehicles elèctrics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona van deixar de ser gratuïts, i no sé si ja heu notat algun canvi, si hi ha menys usuaris que els utilitzen.
Evidentment hem notat un lleu retrocés dels usos que properament, de forma paulatina, doncs, anirem recuperant a mesura doncs, que la ciutadania vagi prenent consciència de les noves condicions per accedir a aquest servei metropolità.
I d'acord, i com és que heu pres aquesta decisió i per què ara, en aquest moment?
És una molt bona pregunta. I la motivació és múltiple. Durant molts anys, des de l'Àrea Metropolitana, hem impulsat la promoció del vehicle elèctric mitjançant aquests punts de càrrega d'oportunitat, que és una càrrega ràpida al territori metropolità per permetre doncs, aquesta càrrega d'emergència d'oportunitat. Ara, actualment, el mercat del vehicle elèctric presenta un nivell de maduració molt més elevat. Les vendes en els darrers 3 anys s'han quota de mercat s'ha triplicat i és el moment doncs, de fer aquest canvi, de començar doncs, a posar una tarifa amb dos objectius. El primer és garantir la sostenibilitat econòmica del servei en aquest procés d'expansió, que passem de 15 punts actualment més d'un centenar a finals d'any, i en segon lloc per afavorir les inversions privades, que el sector privat doncs, pugui entrar amb garanties i que no puguem fer des del sector públic doncs, una competència deslleial i que siguem un fre per la inversió privada en l'establiment també de punts de recàrrega del territori tant metropolità com el conjunt de Catalunya.
I aquesta decisió ha arribat per quedar-se? És a dir, és impossible que tornin a ser gratuïts aquests punts?
Fa ja uns quants anys la ciutat de Barcelona, tots els punts de recàrrega públiques ja es va introduir aquest pagament i aquesta estratègia és compartida per totes les ciutats europees, doncs que a mesura doncs, que el mercat del vehicle elèctric es va consolidant, evidentment, doncs, subministrar energia elèctrica de forma gratuïta no té sentit en el context que estem actualment. I més, i sobretot en aquest context on tenim moltes empreses privades amb ganes d'invertir. I d'establir doncs, punts de recàrrega ràpida i superràpida a tot el territori i, per tant, donar resposta als requeriments i necessitats dels usuaris de vehicle elèctric.
D'acord, Marc. A veure si ens en sortim, però necessito que m'ajudis, perquè, clar, parlem de cotxes elèctrics, no tothom en té, no tothom hi entén. Llavors, anem-ho a desgranar una mica per veure al final com aquesta decisió afectarà a la butxaca, no? Que al final és el que ens interessa. Llavors, jo pel que sé, hi ha quatre tipus de càrrega, no? La normal, la semiràpida, la ràpida i l'ultraràpida. Uh-huh. Llavors, cada tipus de càrrega doncs, té un preu, no? I varia en funcions del temps, etc. Necessito, si anem a pams, de les quatre càrregues, per exemple, per una persona que té un cotxe elèctric que utilitza una càrrega normal, que hagi de ser gratuïta aquests punts de recàrrega, això quan li costarà a final de mes, aproximadament?
Aviam.
O per càrrega, si vol.
Sí, intento explicar sí. De nou quina és la motivació d'aquests punts de recàrrega.
Sí.
Els punts de recàrrega que tenim a la via pública, els nostres, els metropolitans, però també els que té l'Ajuntament de Barcelona Andolla o els que tenim conjunt de privats, són punts de recàrrega ràpida o superràpida. Sí. Què vol dir això? Que hi ha usuaris, per exemple, posem un exemple concret, un taxista que ve de fer un servei de fora de l'entorn metropolità i s'està quedant sense bateria, necessita fer una recàrrega ràpida en un moment determinat per exemple, anar a l'aeroport i recollir algun altre client i tornar. Per tant, aquests usuaris, a priori, i així és, venen carregats de casa. Són usuaris que durant el seu trajecte necessiten un punt, una recàrrega puntual. Per tant, aquests usos estan limitats a mitja hora en el cas de ràpida i superràpida. Per tant, els punts de recàrrega d'oportunitat, els que tenim a la via pública, tant els públics com també els privats, estan per això. I, per tant, quina és la forma més barata de carregar? Doncs és carregar a casa. I si pot ser amb tarifa discriminada de nit.
Ja, però...
I a casa ningú té energia gratuïta. El que estàvem fent, el que estem fent les administracions quan fem punts de recàrrega d'oportunitat, són d'oportunitat. Ningú en mitja hora es pot carregar a plegar el seu vehicle. En mitja hora el que permetem és una petita càrrega que permet fer uns quilòmetres i, per tant, acabar de fer recorregut diari, però no emplenar la bateria. No tenim identificat usuaris que a dia d'avui o prèviament a la càrrega utilitzessin els punts de recàrrega de forma assídua per emplenar la seva bateria. Per tant, tots els usuaris de vehicle elèctric o la immensa majoria d'usuaris de vehicle elèctric tenen un punt de recàrrega vinculat on fan la càrrega permanent. En la càrrega que es fa d'oportunitat a la via pública o tant les públiques com les privades són càrregues ocasionals.
D'acord, però ara mateix m'estava dient que més o menys carreguen durant mitja hora, que no dona per carregar, diguem-ne, tot el dipòsit, però aquesta mitja hora que necessitem, que no sé com li deia el concepte, però com càrrega d'ocasió, de supercàrrega ràpida, quan costarà aquesta mitja hora?
Doncs pot costar entre un euro i mig o 3 euros.
D'acord. Llavors, Marc, em veia un altre tema que m'agradaria tocar, que és ara mateix, ho comentava abans, que si no ho he apuntat malament, a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha 15 punts de càrrega per a cotxe elèctric, no? I que es vol arribar als 100 punts de càrrega a final d'aquest any.
Efectivament, efectivament. I és un dels motius també per el que comentàvem d'aquesta introducció de la tarifa, que més enllà de la convergència amb l'estratègia europea i de garantir la seguretat econòmica, la transició energètica, afavorint les inversions del sector privat, era important avançar cap a la tarificació per poder fer aquest salt endavant. Aquest salt endavant suposa que, a més de tenir aquests 15-16 electrolineres existents que estem reconvertint per repotenciar i per ser, diríem, de màxima potència possible, integrem 10 electrolineres municipals, estem integrant també, incorporant en aquesta xarxa fins a 30 fotolineres noves, que són fotolineres, són aquestes plaques solars que tenen també un punt de recarga a sota. Integrarem 8 electrolineres, 14 punts ràpids vinculats a la xarxa de metro, que estem aprofitant l'energia sobrant de la xarxa de metro, de tenir un petit d'innovació que permetrà doncs, carregar el vehicle, i estem construint 45 noves electrolineres superràpides o semiràpides.
I tot això passarà aquest any, el 2024? Tot
passarà aquest 2024, efectivament.
D'acord.
Passarem de 15 punts a 15-16 punts que tenim actualment, electrolineres, a més d'un centenar.
I sabeu 100% si aquests 15 punts que hi ha actualment a l'àrea metropolitana de Barcelona de càrrega de cotxe elèctric funcionen i funcionen bé?
Funcionen perfectament. Tenim, els que tenim actualment, el servei funciona en plena normalitat.
D'acord. I ja per anar acabant, m'agradaria preguntar-li si creu que és possible que el canvi a vehicle elèctric a l'àrea metropolitana de Barcelona sigui una realitat consolidada en aquests propers anys.
N'estem completament convençuts. Les xifres així ho corroboren. Hem passat d'una quota de mercat del 4-5% al 16% el darrer any, per tant, hem triplicat la quota de mercat de penetració del vehicle elèctric o endollable, elèctric i endollable, i les dades ens constaten que any a any la penetració del mercat del vehicle elèctric està fent passos de gegant. I, per tant, en el conjunt d'Europa, per exemple, l'any passat es van vendre més cotxes elèctrics que no pas cotxes de dièsel, diríem. Per tant, aquest canvi és un canvi que ha vingut per quedar-se, i el que hem de fer al sector públic i també al privat és ajudar el conjunt de la ciutadania a fer aquesta transició energètica. I els punts de recàrrega, aquesta xarxa de més de 100 punts de recàrrega, ha d'ajudar doncs, a que aquests usuaris puguin disposar d'un punt proper per tal de fer aquestes càrregues d'oportunitat.
Marc Iglesias, cap de gestió de mobilitat sostenible de l'àrea metropolitana de Barcelona, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, molt bon dia.
Bona vesprada amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 12 minutets i arribem a les 2 del migdia. Hola, hola.
Vamos, vamos. Mira, ara jo carregaré el mòbil una estona en alguna estació,
sí,
pagant.
No, juro, cobrin.
Saps? No, ja compto que s'ha de pagar per tot. En aquesta ciutat, mira, un dia sortiràs al carrer,
sí,
i tindràs...
Tens ja vehicle elèctric?
Jo no.
I has de sumar, eh?
M'he de sumar,
això
perquè quedarà obsolet.
Això va en potència.
Quedarà obsolet el tema. Bueno, ja veurem què fem.
N'hi ha ajudes? Tenia bé que els cotxes elèctrics no fossin tan cars, també t'ho dic.
També estaria bé.
Una miqueta.
I n'hi ha ajudes o històries que pots demanar? O... Bueno,
sí, alguna deu haver, eh?
Saps què vull dir? Demanar... Això és un món, eh? Això...
Demanar a Espanya i...
Mires de demanar una ajuda i pots despedir-te de la teua família una setmana,
però
perquè...
Ho tornaré a fer, però encara més fals.
Demanar ajuda en Espanya.
Molt bé. Molt bé.
Ai, ai, bona vesprada. I me mondo. Bona vesprada. Respostes cap Bravo tenim, eh? No ha arribat cap... La gent, ja et dic, que s'ha saturat.
Jo seguiré fent,
Bueno, tu fes-lo, perquè sempre està bé, perquè tu així practiques una mica el cervell. Li dones una volta en directe.
Una mica, eh? De fet, és l'únic moment de la ràdio que penso.
Perquè que sàpiga la gent que tot i que Joan és un fanàtic dels guions, jo no li dono.
No, exacte.
Jo no li dono. Per tant, ell no sap...
No sé què preguntarà.
No sap com és la pregunta que Bravo i improvisa amb la seva maestria...
Maestria, sí, sí.
Radiofònica,
sí, sí.
Habitual. Ai, un mestre, sí. Un mestre.
Ai, va.
Respostes que... La gent, no sé què ha passat, però en principi el tema de la Casa de la Pradera, que,
sí?
Que feia molt que no...
Compte aquí, eh?
Sembla ser que la tenien com oblidada.
No sé, ell.
S'ha pujat al carro. Els, Laura Ing... Ah, bueno, sí, Michael Landon,
sí,
que també després va fer Autopista hacia el cielo.
Ah, era preciosa aquella sèrie.
Aquella era molt guai, perquè era, recordem, era un àngel,
sí.
Un àngel fet home,
sí,
que
sí.
Anava doncs, fent el bé.
Un àngel fet tros d'home.
Sí, sí, el Michael Landon, que tenia aquella mandíbula, eh? Aquella mandíbula...
Sí,
home,
sí,
ja que,
sí.
Si pots triar, doncs...
Diu la llegenda que menjava...
Què menjava?
Melons sense pelar, saps?
Correcte. Era com menjar... Com menjar olives, no? Ell, en lloc d'olives, li posaven un plat de melons.
Que és burro.
I anava picant. Doncs bé, gràcies per les respostes. Paperets, evidentment, endreçats i preparats per el sorteig de divendres.
Molt bé.
I ara una mica de forocotxes, perquè avui també tenim recull de temes.
Com veig.
Pam, 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 pam.
Ui.
Ara ja, imagina't ja aquesta sintonia, calat fons...
Estàs ja...
Que ja no penso amb els negres del taüt, ara penso amb els xus. Clar, perquè abans eren aquells, no?, ballant
sí.
Amb el taüt aquell,
sí,
que era
sí,
és
sí,
molt
sí.
Graciós, i probablement és el meme és, que més he utilitzat en la meva vida.
Sí?
Sí.
És graciós i
morbós,
tètric,
i tètric,
a la vegada.
I morbós, i tot el que vulguis, però... Perquè pensa que ja dins hi havia un mort. I ens feia molta gràcia.
Sí,
bueno,
sí, sí.
No passa res.
En fi,
doncs ara ja ho tinc interioritzat amb el forocotxes.
Escolta'm...
Què vols?
Sé que no, però et vull fer quedar malament. Has fet els deures?
Del fil?
Hauries de portar el fil
no,
aquell.
No, passa res, jo quedo malament cada dia. No tinc... No, per mi ja no és novetat.
Va.
Però és que t'explico, no és per posar excuses.
No.
Els fils es perden.
Després l'has de buscar, sí.
És que, no, és impossible trobar, perquè tu tens accés...
No, vull dir, l'has de buscar, que hi ha moltíssima pàgina allà.
Tu com a estranger a forocotxes...
Estranger, ja?
Jo sóc una persona estrangera en forocotxes.
És un forani.
Forani de forocotxes. No tinc accés a tot.
Forani
tinc accés,
de foro,
Tinc accés a un límit de fils.
Sí.
Llavors, què passa? Que quan aquest fil queda per sota dels 50, crec que és, ja no puc accedir.
Val, llavors,
jo sempre estic a l'actualitat. L'actualitat te la donen, però els passats no pots accedir.
M'agrada que estiguis sempre a l'actualitat.
Estic en l'actualitat. I de fet, els surts molt preocupats per l'actualitat avui, perquè
compte.
Un dels fils és... Un niño de 9 años sobrevive solo en casa durante 2 años en Francia.
Sí, senyor.
Hem escoltat aquesta notícia. No sé si l'hem donat a nosaltres, però jo l'he escoltada i l'he llegida.
Sí,
no ho sé.
Sí.
Es tracta d'un nen de 9 anys que ha sobreviscut sol a casa.
Sí, la seva mare va marxar 2 anys, tu.
Abandono familiar por sus padres. Sí, sí.
Ho hem vist ara, també t'ho dic que...
Nersac. Sí, sí, 2 anys. A mi el que em crida l'atenció... Bueno, entre el 2020 i el 2022, val?
Sí.
A mi
aquest nen no sap fer truites a la francesa, ja.
Aquest nen és Macaulay Culkin, però... A lo bèstia, però... És que a mi el que em crida l'atenció, i a molts xurs, és que ningú se n'adonés a la finca que aquest nen estava sol. El nen increïble, perquè com sobrevius si no tens ingressos ni tens... No ho sé.
Jugant a Play?
No ho sé. Home, igual és youtuber, saps què vull dir? I ahir anava ingressant. Escolta, aquest m'encanta. El següent fil, a mi m'ha robat el cor...
El cor, eh?
El cor, totalment, perquè he descobert un personatge que estimen molt els xurs,
sí.
Que és Paco. Paco, es diu Paco. Paco és una persona que penja els vídeos a Twitter o TikTok o Instagram, no sé on,
sí.
I que és un cunyat, però de manual.
Sí?
O sigui, tu penses en un cunyat...
L'has de recuperar.
Com dir-te, els agrada molt... les circumstàncies que donen se donen amb restaurants.
Perdona.
Perquè el bon cunyat, sí. Als restaurants...
Va criticar. Es creix.
No, i fa bromes.
Sí.
Fa bromes tipus cunyat. Hola. Llavors...
Me traes la dolorosa!
Espera, exacte, la dolorosa. Però tinc una variant de Paco, que els ha tornat bojos.
Compte.
Paco, cuando le traen la cuenta del restaurante.
Mira.
Y le porta una noia molt amable el compte, y el vídeo allà, y él le diu, ¿esto qué es, de la comunión de al lado? Però això els hi agrada molt.
Escolta'm una cosa.
De la comunió de lado. Podríem
tenir... És que m'està agradant.
És que Paco...
Podríem tenir subsecció...
Paco?
Paco?
No ho sé, perquè no surt tan... No ho sé. Ja ho intentaré, es miraré una mica. Però el millor d'aquest vídeo, que està el vídeo allà,
sí,
no te l'he portat perquè no s'entén bé.
Va. Sí,
està gravat en un restaurant, no s'entén bé. Però està, ells et posen allà el que diu.
Que llavors tengo un móvil.
Esto que es de la comunión del lado, li porten el compte, sí, de la comunión del lado, i automàticament es descollona del seu propi acudit, clar, que home, això és ABC de cunyat, primero de cunyao.
Sí, 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 sí.
I treu un fajo de bitllets de 50 i va traient bitllets per pagar.
Compte,
i això els ha tornat bojos. Molts comentaris de claro que sí, pagando con billetes.
Claro que
como
sí, Paco.
Tiene que ser.
Bravo, Paco.
Bravo, Paco, perquè avui tot és porta'm el datafon i et poso el mòbil. I...
No, 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 no.
Els
no,
cunyats no paguen amb billets, sí, físics.
I si deixen alguna més, t'avisen.
Efectivament. I aquí
li tens, deixo això, eh?
Això. Hi ha una variant de Paco que m'agrada molt, jo, que l'he vist en directe, que és mientras haya un billete aquí, que ninguna copa esté vacía.
Uau.
Finet, eh? Finet, finet.
T'està agradant molt, Paco, eh?
L'he vist. Això ho he viscut en directe.
Crec que un dia a la setmana...
L'he viscut. Paco, bueno, un altre fil.
Va.
Jolly bailando mientras tú te mueres de asco y miseria. Yolanda Díaz. Ballant amb Marc Giró. A
sí,
un ascensor.
Sí, sí, sí.
No els
sí,
ha agradat. L'escena als xurs no els ha agradat,
no
perquè
tret,
pensen
això, Farrés,
que...
Però va declarar...
Yolanda Díaz.
Sí, al late show de Marc Giró va declarar que és molt fan de Zara.
Ah, de Zara.
Compra molt a Zara.
Bueno, és que Zara, en fi, té coses guais, la veritat. Jo no entro mai, però ja entenc que té... No entro mai
però
per
una... hi ha gent que diu...
No entro mai per una qüestió, per l'estil, perquè és una mica massa juvenil per mi,
sí,
i dos, perquè no, la talla XXXXL de Zara és una M de qualsevol altre
lloc.
Sí,
d'acord.
Per tant, no m'entra res, m'entra tota una màniga. Un altre fil. El Xocas se gastó 1.500 euros en un PC... I no le tira el Minecraft. Si fa molta gràcia, perquè no li funciona el PC que acaba de comprar. A un col·lega no le contraten en ningún lado.
Sí, eh?
Llavors la solució que donen és McDonald's,
sí,
Globo, Uber o gasolineres.
Com d'aquí.
És la solució. Bueno, mira, mira, el tema que he tret aquest matí, que no l'havia vist, Foro Cotxes. Pablo Casado se reinventa junto al sobrino de Ana Botín. També els interessa. Aquest és molt trist, aquest és molt trist, i hi ha molta gent que ha contestat, eh? Entrar a les 8 al curro, sí, i llegar a casa a les 7 de la tarda. Què vida és esta?
Mira, podria dir-te unes quantes coses sobre això.
Moltes respostes és l'esclavitud del siglo XXI. Bueno, aquest m'agrada molt. Esta tarda,
cunyau,
esta tarda voy a comprarme esta moto y Foro Cotxes decide el color.
Epa!
Llavors es compra aquesta Honda, que és molt guai.
M'agrada molt que ho hagis imprès en blanc i negre.
Ja, és...
Perquè no, precisament el color... Clar, no, no, està molt bé.
És
serio,
vermell,
eh?
És vermell.
No, però t'ho diria que en sèrio. Com que es cull el color...
No se sap. No, de moment és neutre.
De moment és neutre.
Les dues opcions, no pensis, és negre i vermell. I guanyava...
Ah, però dona opcions, llavors,
sí, dona opcions,
val,
perquè es poden fer enquestes.
Val.
I guanyava per àmplia majoria el negre. Per tant, aquest surt segurament tindrà la moto negra.
Val. Que, quina és la moto?
Una Honda així com de competició, com, val, una mica d'Àngel Nieto, saps? Una, val, cosa així.
D'Àngel Nieto.
Els meus referents del motociclisme, Àngel Nieto. I corre ara. Por Espargaró, por Espargaró. Bueno, tengo 37 años y voy a quitarme la barba con láser.
Aquest pot fer, pot fer això?
Sembla ser que sí. El que passa que els xurs no estan massa a favor.
No, compta aquí, eh?
Pensen que aquí hi ha molts perills i tal.
Clar.
Passa que té una sèrie de problemes amb la barba aquest noi i ha decidit que encara que quedi pitjor no vol patir-los.
És igual, eh?
Arrisca, val, ¿vale? Todos los que estáis haciendo de novio bueno mientras vuestras novias opositan. I llavors explica una història de que si tu estàs recolzant a la teva novia mentre ella oposita i estudia molt, uh-huh, això no tindrà un retorn. Pensen que no tindrà un retorn.
Uh-huh.
Ah, i aquest, per terminar.
Tira.
Matutano baja los precios de sus patatas.
Epa!
Jo no ho he detectat.
Compte,
però bueno, diuen que les rufles que costaven 1,90 ara valen 1,50. Parece ser que el veto de Carrefour les ha hecho mucho daño, diuen ells. ¿Vale?
Boníssim.
I ja m'agrada molt un que diu vienen con tazo. Los tazos. ¿Saps el que és un tazo?
Sí, home, sí. I de quan era això?
Uf, això de l'any de la picor. Fa anys,
eh?
Però, escolta, el José Matos és que està fent gestos. Totes aquestes coses les té al cap. Com ho tens tu, si ets molt jove, José?
José Matos...
Diu que ha jugat amb tazos, el José Matos.
Compte, eh?
Doncs aquesta és una mica el...
És millennial, José Matos? És millennial. És que no és ni centennial.
Sembla una mica més jove del que és, eh? Perquè ja té una edat. Però, no, no, però es conserva molt bé, el tercer estopa. Doncs això, recull de temes d'avui, de Foro Coches.
Doncs pues molt bé.
Sí?
Mañana más.
Eso es, como, eso es como todo?
Sí, eso es como
eso
todo.
Es como
Ay,
todo.
Boníssima. Boníssima.
Ja te'n recordaves.
Escolta'm, eso es como todo. Us deixem amb l'Estel migdia a aquesta hora, Xavi Toscano, i l'equip d'informatius que ens porten aquestes darreres novetats pel que fa al govern català.
S'estava queixant a dalt, que diu que han passat massa coses avui.
No, no, és que ha passat de tot. Ha passat de tot. De seguida us ho expliquen a l'Estel migdia. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 8 i fins les 2 de la tarda a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.